Andreu Barnils, periodista, acaba de publicar La revolució tranquil·la, Carme Forcadell i l'Assemblea Nacional Catalana, un llibre on fa un retrat d'aquesta entitat i de la seva presidenta a través del seu testimoni personal i recollint opinions de membres i responsables de l'Assemblea. Andreu Barnils, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Especial il·lusió, avui aquesta entrevista, fer-li a qui és també fill de Ramon Barnils, periodista santcoatenc, que dona nom a l'estudi de Cugat.cat des d'on emetem aquesta entrevista. Un llibre, Andreu, que d'on sorgeix? Com sorgeix la idea d'aquest llibre?
A mi també fa molta il·lusió estar aquí a Sant Cugat. Això sorgeix perquè m'he anat a buscar l'editorial i la pròpia assemblea, i és un llibre d'encàrrec. Ells volien explicar un col·lectiu a través d'una persona i una persona a través d'un col·lectiu, i això és el que hem intentat, explicar l'Assemblea Nacional Catalana a través de Carme Forcadell i de Carme Forcadell a través de l'Assemblea.
Content, per tant, que l'encàrrec fos per tu?
Sí, 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 tot un honor poder conèixer una mica de prop aquesta organització sense la qual no estaríem aquí, això no hi ha cap dubte.
Ramon Barnils parlava de l'independentisme tranquil. Quins punts en comú i quines diferències té el que deia el teu pare amb la revolució tranquil·la, de la qual tu ara ens parles al llibre?
Bueno, és que jo crec que no només l'Assemblea, sinó tot el país, és això, és un independentisme tranquil. Jo aquesta setmana he estat a Escòcia, és impressionant veure com es voten les coses i el futur d'un país amb tota la tranquil·litat del món, sense ús de violència i fent ús de la racionalitat. I jo crec que això que el pare avançava és el que li passa a l'Assemblea, als catalans en general, i Escòcia ha estat realment espectacular, realment espectacular. Ja es poden canviar fronteres d'una manera tranquil·la.
Escòcia és, per tant, un bon exemple del que ens hagués agradat viure.
Sí, a mi m'ha impressionat molt l'Escòcia perquè he conegut l'unionisme democràtic que aquí a casa nostra anem una mica curts, i allà realment parles amb unionistes que no els agrada gens, per exemple, la posició del Mariano Rajoy, unionistes que volen sí o sí fer un referèndum, que accepten sí o sí el resultat, encara que sigui per un sol vot, i que creuen que aquestes coses s'han de decidir votant. Ells estan a favor de mantenir-se al Regne Unit i han guanyat, però és realment impressionant veure-ho, sí senyor.
El llibre, com bé dèiem, parles de Carme Forcadell i de l'Assemblea Nacional Catalana. Aquesta assemblea és la prova que l'independentisme ha abandonat les lluites fratricides d'èpoques anteriors, podríem dir?
Això és bastant interessant, m'ho van explicar. És certament, en l'anterior hi havia guerres fratricides entre el món de l'independentisme, i per això l'assemblea va començar enviant 40 correus, els quatre fundadors van enviar 40 correus a 40 persones, però amagant el nom. Ningú sabia qui rebia un correu i a qui li enviava. Això va permetre que els no coneixes es van entendre bé. El problema va ser, quan van començar a fer reunions, es van tornar a veure les cares i es van crear els bàndols. D'aquí és important la Carme Forcadell, dic per ells mateixos, que va ser la persona que va ser capaç de posar harmonia, pau i harmonia en tots aquests bàndols i anar a la una.
Per tant, la figura de Forcadell, sí, va ser clau per superar aquestes diferències entre sectors de l'independentisme.
Sí, és una persona que m'agrada molt conèixer de prop perquè, en menys a mi, és la sensació que m'ha donat, no té res a veure amb la persona que coneixia a través de la ràdio i de les televisions. De prop és molt més potent, la veus que realment té aquest, com t'ho diria, que la gent de dins la respecta molt per haver fet això, val? D'anar tots a una, de crear consens, de no barallar-se en coses absurdes, d'anar endavant, de no pensar que la teva idea és la millor, sinó que pot haver-n'hi una altra, i, vaja, molt més potent i intel·ligent del que a mi em semblava veient per la televisió, saps?
La televisió i ràdio.
Clau a l'Assemblea Nacional Catalana.
Amb 50.000 membres, 30.000 dels quals són socis, diríem, de ple dret, el paper del voluntariat en l'Assemblea Nacional Catalana també imagino que l'hauràs pogut viure de prop?
Sí, de fora som amb voluntaris i de prop més professionals, és a dir, és una barreja molt curiosa, això de l'Assemblea, perquè hi ha intel·ligència. De lluny ja deia el voluntariat, diguem-hi prou, de prop és l'intel·ligència professional, és a dir, estem parlant de gent que un és guàrdia urbana, l'altre és arquitecte, l'altre és informàtic, i tots aporten el seu coneixement. Per tant, sí, voluntariat, també és veritat que és una barreja per mi molt interessant entre voluntariat i professionalitat.
I la descentralització de l'Assemblea amb seccions locals, unes 500 pel territori i 50 de sectorials, diríem que és la clau per arribar a aconseguir aquesta transversalitat que té?
Sí, això l'entrevista final del llibre del John Lambert, que és un sociòleg nord-americà, i ell també diu això, que li sobta la gran autonomia de les pròpies sectorials. I això també ho dic, vaig estar passant dies sencers, vaig estar passant un míting amb la Carla Forcadell a Rubí, i vaig veure com funcionava la família de Rubí, i és com funciona una mica totes. S'espavila entre el seu compte, Barcelona, diguem, la seu central marca línies generals, però és molt interessant de veure com les locals també apreten cap a dalt. De la mateixa manera que l'Assemblea apreta cap a dalt, doncs a l'Insta que els hi passa el mateix fenomen, no? I és bonic de veure. No és una estructura centralitzada al 100% l'Assemblea. Té autonomia.
Dins d'aquesta estructura, com es treballa la comunicació? Perquè el llibre escrius que l'ANC dona molta importància a la comunicació, que alguns qualifiquen de l'exèrcit actual, i això ho lligaríem amb el que també deia el teu pare fa uns anys. Els mitjans de comunicació d'ell són els exèrcits del segle XXI.
A la setmana que em sembla que el 1750, però durant l'estiu han anat augmentant, perquè el llibre es va fer durant la primavera passada, hi ha 50, 60, 70, ja no sé quin són, només 8 sous. D'aquests 8 sous, n'hi ha dos que són de comunicació, per donar una idea de la importància que li donen. És a dir, a mi m'agrada l'apartat de la comunicació, molt important perquè, diguem que no, procuren no fallar, no fer sortides de to, anar més o menys tots a l'una, suposo que per la formació professional és una cosa que m'he fixat, i vaig parlar amb el Ferran Civit, que és el noi que ho porta, i a mi m'agrada, la veritat, és una línia molt tranquil·la, també, en aquesta guerra d'evolució tranquil·la, no fa... No cal ser grans crits ni grans titulars. L'Assemblea dona la sensació de tranquil·litat a través del seu departament de comunicació.
En algun moment algú pot pensar si l'Assemblea corre el risc de caure en el control dels partits o creus que està prou blindada políticament per mantenir aquest perfil propi que ens ha mostrat fins ara?
Pel que he pogut veure, a l'Assemblea hi ha gent que no és de partit, però també hi ha gent, molta gent, que sí que és de partit, i és bonic veure com tots ells han sigut capaços d'anar a l'Assemblea, ajudar-se entre ells, que és el que tenien ganes. Perquè jo sé que els emergències no em vull rellar amb un d'Esquerra, el d'Esquerra no es va rellar amb el de CUP, i allà dins treballen junts, però també he dit que no hi ha greu respecte als partits respectius. Val? Si cauran en mans dels partits respectius, bueno, no ho sé, de moment no. De moment ells marquen la agenda pròpia i tinc la sensació que marquen el seu camí. Però vaja, ens venen mesos així complicats i aquí tothom ens trobarem... En el moment de la veritat tothom veurà com reacciona, no? L'Assemblea inclosa.
Carme Forcadell, que també el llibre, com abans deies, la teva primera impressió ja és descobrir una Carme Forcadell diferent a la que havies vist a través dels mitjans, ja sigui ràdio o televisió. Relates un acte obert de l'Assemblea de Rubí amb molta participació, molta assistència. Diríem que l'independentisme està guanyant la batalla en l'àrea metropolitana, que tradicionalment era un territori més aviat impermeable per la independència.
Guanyant, no sé, entrar sí, ja hi és. I l'acte de Rubí va ser una demostració organitzat impecablement per l'Assemblea Local, un teatre ple. Van imaginar que no hi hagués banderes independentistes, perquè el que volien precisament era gent que no li agrada aquesta bandera, perquè només hi havia una sola senyera, i realment va ser un acte molt bonic de veure, perquè es reconeixien els uns als altres, tenien l'ordre o la idea de portar cada un d'ells no una mica independentista, sinó precisament una mica indecis, això va convertir el teatre en una audiència molt barrejada, entre gent del sí i gent indecisa, i realment era bonic de veure això a Rubí, un territori de l'àrea metropolitana que durant anys els partits unionistes tenien molta majoria, però per exemple, quan vam arribar, acabàvem de passar les europees i per primer cop la suma de Convergència, Esquerra, la CUP i Iniciativa, que tots ells volen la consulta, era amb vots superior a la dels que no la volen. I per tant, veure si l'entrava, no sé si diria que ja guanyen, però sí que és l'entrava amb molta força a l'àrea metropolitana.
Precisament de Carme Forcadell, recordem que per estatuts ja no podrà repetir en un futur com a presidenta i la pregunta és obligada, potser. Hi ha algú preparat per assumir la presidència de l'ANC mantenint el seu estil i la capacitat d'unió de l'independentisme?
No tinc cap dubte que la gent preparada tindrà el seu propi estil, però sí, la gent no preparada. Això de que se li acaba el mandat és una cosa que tots ells veig que els agrada molt, fins i tot la pròpia assemblea per estatuts haurà de dissoldre's un cop arribem al referèndum o la votació, i això ajuda a molta tranquil·litat a la presidenta inclosa, que un límit de mandat per no apuntonar-se. Tots ells venen de partits i una de les coses, o molts d'ells han perdut, i una de les coses que no els agrada és l'apuntonament. Per tant, sí, és un últim any de Carme Forcadell de la presidenta.
No només Carme Forcadell apareix d'aquestes persones implicades en l'Assemblea Nacional Catalana al llibre d'Andreu Barnils. Una de les persones de la qual expliques un retrat és el santcugatenc i membre del secretariat, Jaume Terribas. Del seu perfil, alguna cosa que t'impacti, que et cridi més l'atenció?
Bueno, primer la seva trajectòria política, està de molt als orígens d'Unió Democràtica, de Convergència Democràtica, de l'Assemblea de Catalunya i ara de l'Assemblea Nacional. Vull dir, tot de broma, aquest senyor recorregut fa molts anys que pica pedra. Després, és un personatge interessant de conèixer també, per veure que l'Assemblea arriba a molts llocs, i ell, a l'haver estat un treballador i directiu de banca important durant molts anys, és la persona que obre portes als membres de l'Assemblea quan volen parlar doncs, amb altres directius de banca i amb aquest tipus d'elit econòmica. Val? I crec que fa una feina molt important. I després, com que té una certa edat, el senyor Terribas, doncs em va veure que és de les que es mossega pel moment, vull dir les coses pel seu nom. Això també em agrada.
Tot això ho trobarem en el llibre, com dèiem, La revolució tranquil·la, Carme Forcadell i l'Assemblea Nacional Catalana, un llibre d'encàrrec fet pel fill de Ramon Barnils, pel periodista Andreu Barnils. Aquí acabem de fer unes preguntes més ja, senyor Barnils, i li agraïm l'entrada avui al programa. En el llibre recull com els principals membres de l'Assemblea diuen tenir el telèfon punxat pel CNI. L'Assemblea està prou preparada per blindar-se d'aquests actes o la infiltració i el seguiment als principals membres és inevitable?
Ells hi compten, ho donen per descomptat, i creuen, i jo també n'estic convençut, que l'Estat espanyol amb el CNI prou no guanya aquesta guerra, diguem. Val? Ells hi compten, tiren milles i perden poc el temps. Ara, des de fora, impressiona molt. Ara, per exemple, parlàvem amb el Jaume Terriba, el Jaume Terriba explica que un dia, parlant amb un amic seu, a mitja conversa, se'ls va tallar la conversa i se sent guàrdia civil, diga. He parlat amb altres membres, com el Andreu Porta, l'encarregat de desobediència i sobirania, que ha comprovat que els seus correus electrònics són traduïts al castellà i els envien a una altra banda. Algú li mira el correu electrònic. Per tant, des de fora, realment, impressió de veure que tots ells tenen el telèfon punxat, sí.
Per tant, no és un fet aïllat, sinó, com dèiem, de bona part dels membres principals de l'Assemblea.
Sí, sí, sí. Tots ells ho donen per descomptat. De bona part dels membres de l'Assemblea, sí, senyor.
I l'Assemblea estaria preparada per liderar una eventual desobediència si no podem anar a votar el 9 de novembre?
No sé què de respondre a aquesta pregunta. No sé si lideraran o no lideraran. D'una cosa jo no estic segura, passi el que passi, sigui desobediència o no sigui desobediència, hi haurà membres de l'Assemblea implicats, són un actor principal en aquest procés, i passi el que passi, en no sé en quin sentit, ells hi seran. També m'agrada veure que la desobediència, diguem que tenen gent preparada i estudiant i no descartant una reacció violenta per part de l'altra banda, i per tant com reaccionar davant d'això, però deixen molt clar que ells no són ni policia ni són res de tot això, que per tant la seguretat no és cosa seva. Val? I bueno, és interessant veure que no van amb el llit i la mà, però que tampoc pretenen aquí ser una cosa que no són.
Tot això que ens acaba de respondre el senyor Andreu Barnils apareix publicat en el seu llibre La revolució tranquil·la, Carme Forcadell i l'Assemblea Nacional Catalana, un llibre on es fa aquest retrat de l'entitat i també de la seva presidenta a través del testimoni personal i recollint opinions de membres i responsables de l'Assemblea. Hi ha algun altre projecte periodístic, senyor Barnils, amb el que ara el puguem vincular?
En format de nivell, però jo segueixo treballant a VilaWeb i allà faig la feina periodística.
Doncs també una gran feina periodística, la que fan des del portal VilaWeb. Li agraïm molt els minuts avui d'aquesta entrevista i bon dia.
I molt bon dia i moltes gràcies. Ha sigut un plaer parlar amb la gent de Sant Cugat. Salut.
Reformes a la llar. Has Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.